La tarda. Històries de cada dia sense anar més lluny.
Nosaltres tenim un bé preuat i l'hem de posar a malsa. I el tombant de tot l'oli és que, escolta'm, la unitat familiar de què viu i per què volem que continuï visquent aquí a la comarca de les Garrigues.
Quan es parla de torró, tothom ja pensa en Agramunt, i això és gràcies, doncs, a tota la trajectòria dels torronaires de la nostra vila.
Per tant, a part de les relacions de lleure, el que és molt important és la possibilitat que ofereix el port de Vilanova com a port d'exportació per tota aquesta zona de l'interior de Catalunya.
La tarda, a la ràdio de la xarxa.
Dimecres, dia d'herois locals aquí a la tarda. A veure, el fet de barrejar farina, sal, aigua i llevat pot semblar molt senzill, però amaga secrets amb milers d'anys d'història. El resultat d'aquesta mescla és el que tots coneixem com a pa, i com tots sabem, n'hi ha de múltiples varietats, mides i sabors. Avui volem descobrir aquest univers del pa amb la persona que possiblement en sap més de tot el món, Axel.
Doncs almenys així ho acredita el títol de flequer mundial de l'any 2012 que atorga la Unió Internacional de la Fleca i la Fleca Pastisseria. És l'Andreu Llargués, fill de Mollet del Vallès i amb una tradició flequera que es remunta a diverses generacions. Si us sembla, abans d'entrar en matèria, coneixem-lo una mica més.
Nascut a Mollet del Vallès l'any 1940, el nostre protagonista d'avui ha estat tota la vida rodejat de pa, i és que Andreu Llargués és el representant de la quarta generació d'una fleca familiar radicada en aquest municipi del Vallès Oriental. L'actual president del Gremi de Flequers de la província de Barcelona s'ha convertit en el tercer forner distingit amb el títol de flequer mundial, després del polonès Andrei Sidlowski i el nord-americà Hans Nadler. Aquesta, però, ha estat la primera vegada que s'ha reconegut un flequer que no és president d'una associació estatal. El futur de la saga Llargués està garantit, ja que dos dels seus tres fills asseguren la continuïtat de la tradició familiar.
Als estudis de la xarxa Barcelona ens acompanya avui l'Andreu Llargués. Andreu, molt bona tarda, com estàs?
Doncs molt bona tarda, molt bé, i gràcies per convidar-nos.
Home, un plaer, ets el millor flequer del món, això no passa cada dia.
Jo, mira, això naturalment és un agraïment dels meus companys, però com pots comprendre, ni jo penso que faig el millor pa del món, sinó que jo crec que aquí s'ha valorat potser el premi d'aquest, o aquesta distinció, en tres coses. Una, el que has dit tu abans, la presentació, que són cinc generacions de gent fent pa, i una, com una fleca, pues, pot aguantar cinc generacions, i això és un mèrit, no? Perquè si no haurien desaparegut. L'altra cosa potser és la defensa del sector, en els quals a nivell mundial i a nivell també d'aquí del nostre país, de Catalunya i de l'Estat espanyol, ho he intentat portar endavant. I a mi aquest premi el que més content em fa, a més doncs, del reconeixement dels meus companys, que naturalment això és immens, jo crec que és que m'ha servit o ha servit a la fleca tradicional perquè convidar-me gent com vosaltres puguem explicar també els problemes del pa i sobretot què li passa al pa, no? I com has dit tu, tantes varietats de pa que estan fent avui dia i la forma com alguns puestos tracten aquest producte que abans hi tenia una espècie de reverència, perquè aquell al pa terra i feien fer un petó, i abans d'obrir el pa o tallar el pa se li feia la creu, i avui dia pues, la gent ho compra a qualsevol puesto, de forma anònima i de qualsevol manera, no? I això, a mi, les coses pues, que he defensat és una espècie de trilogia, o de triangle, no? O de triangle que desgraciadament en aquest moment potser sembla que sigui de les Bermudes i que tenim que treure'ns el de sobre. Una és aquesta mala imatge o aquesta mala fama o la mala, no sé, que el pa va començar que s'ingreixava, que si el pa pues, era una cosa pues, que, escolta, tenia que la gent no menjar-ne, que el treien quasi bé dels menjars. Després l'altra cosa és que això ha produït un descens de consum tan gros de que el temps que no hi havia pues, ni quasi hi havia diabetis, ni hi havia colesterol i a palo hasta fins als anys 60, la gent pues, estava més prima, els nens no patien cap problema d'obesitat i menjaven cada dia de 250-300 grans de pa. Actualment Espanya és el país, l'estat espanyol, i Catalunya és el país que menja menys pa d'Europa.
Però escolta'm, que la gent compra el pa al supermercat. avui en dia. És, on
el problema és el que
això?
T'estava dient. Mira, clar. jo ahir estava sopant amb una senyora pues, d'un cert, pues, diguem així, estat d'estatus, molt preocupada pels aliments ecològics, i em deia del pa, que si el pa amb oli, tot això així, i deia, i vostè, on te'l compra? I el comprava, pues, en un supermercat, no? I em va reconèixer que ella mateixa el pa aquell no sabia d'on te procedia, ni si era massa congelada, ni sabia res de res, i que a més també havia agafat la barra de pa, l'havia tocada i l'havia tornat a ficar a dintre. I jo li deia, escolti'm, el pa que està posat aquí al costat, se suposa que la gent que mengem a aquesta taula ens hem rentat les mans. Li faria gràcia que jo li grapegés el pa i li deixés aquí, se'l menjaria, oi, tant com no. Diu, i vostè reconeix que va agafar una barra de pa i va tornar a ficar-la dintre la bossa perquè no el trobava prou cruixent? I aquest és un problema que tenim, i en aquests moments el sector, jo tinc que dir que estem en una renovació, i ho esteu veient com la fleca artesana està ressorgint,
sí,
i la gent, hi ha una gent que busca pues, el pa, altra vegada el pa, però de mayúscules, el pa aquest de sabors, el pa de gustos, no? I aquesta és la cosa que nosaltres, i ara parlo ja de la tercera punt d'aquest triangle, que és que el gremi pues, té una escola que ha fet nova aquest any, que és de formació, que està a Sabadell, en Camp Molins, i aquesta escola el que intentem és que surtin uns professionals boníssims, que existeixi una carrera de forner i que darrere d'una fleca artesana hi hagi un senyor que de la mateixa manera que davant de qualsevol, jo diria ara potser em comparo molt una farmàcia, però tu saps que hi ha una persona allà que té uns estudis i et dona un servei, no? Que darrere pos un taulell hi hagi pos una persona que ha fet una carrera de forner, i aquesta carrera de forner és una garantia pel consumidor.
No se't veu enfadat, per la gran intromissió que hi ha en aquesta professió, no?
I és que mira, jo com veus ara mateix aquí, de les coses que hem fet, no? Avui dia saps molt bé que últimament, per exemple, em sembla que el cardiòleg, ara me'n recordo aquest cardiòleg que tenim famós català, doncs parlava de que més que el tabac, el cost sanitari que hi hauria seria sobretot de la salut, no? De l'obesitat, que produiria malalties cardiovasculars, no? I que això seria una factura difícil si no es mirava de posar fre a aquesta obesitat, no? Perquè, naturalment, pues, escolta'm, la gent pues, menja d'una manera pues, que no és potser la normal ben bé, no? I ho veiem, sobretot a l'infantil, no? I aquí mateix nosaltres tenim aquí un llibret que hem fet per la canalla, i, per exemple, jo puc dir-te que, escolta'm, aquí portem una sèrie de forma de fer entrepans, hasta, per exemple, pans per esmorzar amb persones que siguin diabètiques mateix. És un pa pues, en tomàquet en el qual pues, no s'hi posarà sal, o un entrepà de crema de xocolata. Un altre entrepà, per exemple, és de tonyina i olives, que és boníssim. Un altre entrepà és de pa amb oli i sucre, però en vez de posar-hi sal, com ho posem moltes vegades, com els nens, això no és gaire bo per l'atenció, pues, com te dic aquí, és pa amb oli i sucre. Ara parlàvem de l'oli de les Garrigues. Tu saps el que és? És un producte de Catalunya, és un producte de proximitat. Per tant, posant pa amb oli, estàs favorint no solament el productor de pa o el forner de tota la vida del teu poble, que fa cohesió i teixit a dintre del que és el comerç de proximitat, sinó que, a més, estàs afavorint productes també catalans, no?
Perquè tu quan pa menges? A veure, Andreu.
Jo en menjo bastant, eh? Jo per esmorzar necessito menjar pa. I vaig a dir-te una cosa que farà riure, no?
A veure.
I alguns em coneixen. Jo, per exemple, m'agrada molt els iogurts. Tota la vida he menjat iogurts. I jo el iogurt sense pa no me'l sé menjar.
Ah, iogurt amb pa.
Sí, i l'altra cosa que tots que em coneixen, a mi com me sento en una taula, em ve una desesperació per menjar. O sigui, quan no ve el camarer em poso bastant nerviós. I després el que em poso generalment és una copa de vi. I com que em porten el pa, després el que agafo és sucar amb pa o amb el vi, no? El que no em porten és el sucre, perquè em recorda la meva infantesa, no?
Clar, però llavors agafes el pa i al mig del restaurant o del bar sucres la copa.
Ai, sí, tu, i tant. I és boníssim, tu, escolta'm, que
això ho pots fer perquè ets el millor flaquer del món, si no, no t'ho permetrien.
Perdona, escolta, el que no es pot permetre és que hi hagi restaurants que portin un pa, que tu no diguis res i estan dolent i el deixis, i el paguis. Mentre que tu, si porten un filet que te'l posen massa cuit o te'l posen massa cru, demanes que te'l canvien.
Clar.
I si porten una copa de vi i aquell vi està tocat, et sembla que està tocat, el fas canviar. I el pa aquell el pagues i, no, i te'l menges, o no te'l menges. I per tant, què passa? Doncs pues que al final t'acostumes a menjar sense pa.
Perquè els restaurants donen mal pa?
Hi ha de tot,
de forma majoritària, clar, hi ha de tot, naturalment.
És que tu tens que mirar-ho, el pa que es deixa. Si un restaurant dona bon pa, escolta, el pa desapareix, eh? T'ho porten a més al començament de menjar, porten un tros de pa ensucat en tomàquet i un pa que sigui bo i te'l menges completament. Ara, si porten una cosa d'aquelles quadradetes que al cap de mitja hora calenta, però com te'l deixis allà una miqueta més freda, pots matar el que porta la nota, però escolta, després ja no puc fer-te res més. Escolta'm, després ets tu que tens que dir si no t'agrada o no t'agrada. És el consumidor el que té que dir-ho. El consumidor és el que mana. i el que té que exigir les seves coses, és el que et demanava abans. Si tu vas a un lloc que és autoservei, tu compraràs una llaura de sardines sense saber qui l'ha feta ni la fetxa de caducitat? Compraràs un iogurt que t'hi té davant sense mirar la fetxa de caducitat? Ho faràs, això?
No creus que... O sigui, creus que potser cal un canvi de cultura a l'hora de consumir perquè valorem una mica que els productes de qualitat sovint acostumen a ser més cars?
Jo vaig a dir-te una cosa. Mira, em pots dir-me que és un més car? Agafar una barra de pa de forner, en el qual, doncs, generalment, a casa nostra, a mi una vegada va haver-hi un periodista molt famós que m'ha preguntat, escolti, però a casa seva no tothom ho fa bé. Jo li vaig dir, no, i a casa seva tampoc, perquè tots els periodistes ho feu bé. O sigui, tenim totes les mateixes coses en aquest sentit, no?
Com és la frase aquella, a casa... És que me la sé en castellà, en català no me la
sé. Sí, jo tampoc la sé, per tant no la diré, no? Vale. Però jo el que em refereixo en aquests moments és que el consumidor té que exigir els seus drets. O sigui, no pot comprar una cosa amb autoservei, la paraula ho diu, autoservei. És un producte que tu pots tocar i que el tenen que donar sense possibilitats de que el pugui tocar ningú més que tu. Màxim com és el pa que no es pot rentar. Després tu tens que exigir que aquest pa estigui pues, precintat, estigui més a més, pues, que digui qui l'ha fet, qui l'ha deixat de fer.
Però més enllà de la qualitat, Andreu, el simplement d'anar a un lloc on fan bon pa i estar a casa i menjar bon pa no és el mateix que menjar pa dolent, és a dir, pel gust, si més no.
Jo t'ho dic, això t'ho hem altra vegada a repetir-ho. Una barra de pa, moltes vegades, la compra calenta i al cap d'una hora i una hora i mitja pues, te sobrarà mitja barra i es té que llançar. Moltes vegades comprant una barra de pa doncs, en un forn que et doni un pa de qualitat, aquest pa dura tot el dia i te'l menges tot sencer. Després, si mires aquell pa, és un 50% de descompte, però no té qualitat, i l'altre pa pot ser que sigui una miqueta més car, que és més econòmic al final.
Només hi ha una cosa que no ens ha quedat clara, Andreu. Què és el que ha de tenir un bon pa?
Mira, un bon pa, per mi, a més el pa pensa que és una cosa dificilíssima, dificilíssima. I la prova és que els nostres avantpassats, que eren gent molt llesta, els pans, primer de tot, els compraven grossos. Perquè grossos, la molla, pues fa que tingui l'aigua i el faci ser tou, i com que, a més, el ser gros tenia una crosta molt gruixudeta, pues aquella crosta evitava que l'humitat passés a fora o passés a dintre, perquè el pa és una matèria viva. I el pa, com que és matèria viva, pues si hi ha molta humitat, absorbeix humitat. Si és que hi ha molt de sequedat, és al revés. Després és que la molla tira o la humitat de l'aigua passa a fora. Després els nostres avis tenien un calaix, que era de fusta, que era el calaix del pa. I això era com un humificador de puros. Encara que estigui ara prohibit fumar, sabeu tots que era un humificador de puros, mantenien l'humitat perquè el puros mantingués sempre així, no? Pues la fusta del pa és la que feia de, diguem, d'equilibri d'humitat amb el pa i fes que el pa es mantingués pues, bastant temps, més que no pas potser ara. Ara, com la gent manté el pa dintre d'una bossa de plàstic, és com si me la posessis a mi a la cara, quedaria ofegat. Després aquest pa queda remullit completament. El pa que estem nosaltres posant en prestigi, que és el pa de pagès català, perquè tothom ens el copiava, t'anaves per tot el país, i tothom deia, què, té pa de pagès? O sigui, ara no m'han fumat de ningú, simplement. A mi m'han fet donar pa de pagès, m'han donat el posto més impossible, i pa de pagès català. I escolta'm, tot és això, no? I el pa no està, el pa de pagès és el pa pues, que es frega amb un tomàquet, perquè precisament era perquè el pa sec pues, s'humifiqués amb l'humitat del tomàquet. No agafar tomàquet triturat i posar-li per sobre. Això també és una altra cosa d'aquestes, mira, així és com així, no? Però el pa d'aquest de pagès, que per mi, diguem, és el símptoma que ara és el paradigma, és el pa que és cruixent de fora, la crosta, i de dintre una costra és ben tova. Aquest és el pa. I tot de foradets. Aquests foradets no és res més que la fermentació. És aquesta massa mare que tant es parla avui dia, que fa fermentar això, aquesta mescla màgica que deies tu, de farina, aigua i sal, i que amb el ferment natural d'una massa dels dies, de 2 o 3 dies, o 4 dies, o més dies, si convé, d'abans, és el que fa fermentar aquest pa.
Andreu, me'n vaig una mica del tema, torno al reconeixement com de millor flaquer de l'any 2012. Entre els mèrits que va considerar el jurat, tinc entès que hi ha la teva lluita o la teva feina per aconseguir doncs, dedicar un dia a la commemoració del Dia Mundial del Pa, que se celebra el 16 d'octubre. Què se celebra oficialment o què
sí,
es va costar fer?
Sí, mira, això va ser una cosa que anàvem a un congrés, que era Insmo, me'n recordo, i coincidia amb el Dia Mundial del Teatre. I jo vaig dir-li amb el secretari general nostre, i per què no fem el Dia Mundial del Pa també nosaltres? I per què no li demanem a la FAO que també ho declari, que ho ha declarat també com a patrimoni de l'humanitat, el pa també, no? I per què no lograrem això? El que passa que nosaltres encara no fem la propaganda suficient per poder fer el dia aquest Mundial del Pa, sortir al carrer, com algun post ho fa, eh? Per exemple, a Lleida ho fa molt bé. A Lleida, a la plaça Major, pues, escolta, el Gremi organitza una taulell en ple de pa amb oli, i escolta'm, i pa amb oli en tothom, a més fa propaganda pues, de la comarca, i escolta'm, i encantats de la vida, no? I això és el que el nostre gremi intentarà fer o intenta fer, és, i això n'hem parlat també amb agricultura, de que poguessin fer una espècie a les places una vegada al mes, o com sigui, una espècie d'embalat amb productes de proximitat, en el qual el pagès hi portés també els productes de les rodalies, i junt amb el pa, i poguessin fer degustació dels productes i que la gent torni a pensar de que la globalització no ens ha donat els efectes que pensàvem, no? I que tenim que potser tornar altra vegada no ser egoistes, sinó pensar en la nostra família, en els nostres productes de proximitat, que són dels que viuen i els que donen feina en aquests moments, dintre de la crisi que hi ha. Entens? O sigui, aquest lligam al pa, jo sempre dic que és l'única persona que no es divorcia. El pa està casat amb tothom i com vulguis. O sigui, si poses vi, pa amb vi. Si poses pa amb vi, sucre, en sucre. El que deia, amb poma caramelitzada, o sigui, el forn, li poses sobre una llesca de pa, que abans ha sucat amb mantequilla, una miqueta de formatge, la poses al forn, gratinada, i quedarà un entrepà d'aquests que, hola, escolta, sucar i embòlic, que se'n diu vulgarment. I això és la cosa que nosaltres, en aquests moments, el pa, és la cosa, la idea que encara, pues, jo intento explicar-ho als nostres companys, de que intentem fer un esforç, perquè aquests moments, torno a repetir, és molt difícil competir en preus. No és molt difícil amb com està la situació, no? I que la gent, el que et deia abans, que se'n doni compte que comprant qualitat són més barat moltes vegades que no comprant coses que al final pues, no t'acaben d'agradar i ho tens que deixar.
Andreu, ets parlador, eh, tu?
Sí, no, això m'ho diuen.
Això t'ho diuen, eh? Andreu, gràcies per estar avui. Digues, digues.
És un vici, perdona.
No, dic, potser això... No, és que el pa, mira,
el pa,
pafa, que
el pa és algú que portes potser la sang, no? Si potser si en traguessis, potser s'ho diria... Però en vez de ser sang azul, pues, és sang blanca, potser diria, no? Escolta'm, és que són molts anys, i t'ho dic, a mi com em venen ara pues, companys que estan molt, molt deprimits perquè la situació que hi ha i l'estem passant molt malament. A casa meva mateix pues, també he hagut de fer una reducció de botigues i els meus fills estan passant també molt malament, que són els que porten ara ja el negoci. I em venen, jo sempre els he dit, per una cosa que una vegada pues, el meu pare explicava, no? Deien també passant temps dolents, no? L'any 54 i 55, i deien, pues, escolta, a casa vam començar pues, amb Alfonso XII, vam tenir la Maria Cristina, i se m'ho han sentit a repetir-ho molts, vam passar Alfonso XIII, vam la dictadura del Primo de Rivera, vam tenir la República, el Franco, l'entrada de la democràcia, i encara estem aquí, no? I això pues, és la cosa que els forners, jo crec que és un ofici que ben fet, sempre tindrem gent que es vindrà a comprar a nosaltres i que buscarà la qualitat.
Clar que sí, Andreu. I millor que tu, que ets president del Gremi de Flaquers de la província de Barcelona per reivindicar tot el sector. Andreu, gràcies per atendre'ns avui, per estar als estudis de la xarxa, i que vagi tot molt bé.
I a vosaltres t'ho dic perquè, més que el premi a mi, que escolta'm, això és una cosa que pues, ja t'ho dic, m'ha alegat moltíssim, és que gràcies a aquest premi, per exemple, si no és aquest premi, jo no m'hauríeu convidat a venir aquí. I això pues, és la cosa que més agraeixo. Primer, el vostre interès pel pa, que el que et deia és de rentar aquesta imatge del pa, i l'altra cosa que m'han permès això. Moltes gràcies.
Gràcies, Andreu. Ha estat un plaer per nosaltres.
Pues a vosaltres per també convidar-me.
La tarda, a la ràdio de la xarxa, amb Marina Romero.